Què se n'ha fet d'aquella burgesia que fa 100 anys va construir un país? Aquesta és una, podríem dir, pregunta de partida d'un treball de recerca que han fet els periodistes Miquel Macià i Pep Martí, autors del llibre Els que manen, vida i miracles de les 50 famílies que mouen els fils a Catalunya. Miquel i Pep, bona nit a tots dos i moltes gràcies.
Bona nit. Bona nit.
Què se n'ha fet d'aquella burgesia de fa 100 anys?
Home, doncs que continua, no? Nosaltres vam fer aquesta pregunta una mica de partida i, de fet, després de fer una mica una certa revisita, no?, dels grans llinatges i d'alguns dels nous, doncs, ens vam respondre que sí, que la burgesia continua existint, que possiblement ja no és la mateixa, i nosaltres vam dir que era una mica una burgesia desconcertada, estupefacta, crec que vam dir en algun moment, no? Mm-hmm. Davant de tots els canvis econòmics, també davant del que va representar el procés sobiranista, no? Aquella burgesia tan ambiciosa que potser tenia un projecte de país fa 100 anys, doncs ara ofereix també potser una imatge molt més, no sé si el Miquel estarà d'acord, més diversa, més, potser més dividida, no sé.
Ha perdut pes, força, poder, Miquel?
Sí, això és evident que n'ha perdut, eh? N'ha perdut a dintre del país, de Catalunya, i n'ha perdut dins del conjunt de l'estat espanyol envers Madrid, el pes econòmic de Catalunya i, per tant, de les seves elites empresarials en el conjunt de l'estat i la influència a Madrid ha caigut en davallada en aquests darrers 20 anys, això és indiscutible.
Com s'explica?
Bé, s'explica perquè creiem que va caducar aquell pacte no escrit que procedeix de la transició i que era que Madrid ostentava la capitalitat política, les relacions internacionals, la porta cap a Llatinoamèrica, i Barcelona doncs ostentava una certa capitalitat econòmica. O sigui, seria a una banda Felipe González i a l'altra Jordi Pujol i Miquel Roca Junyent, no? Però aquest equilibri no escrit que hi havia es trenca a partir de la segona legislatura de José María Aznar. O sigui, de la majoria absoluta d'Aznar, allà es veu les ganes i es tira endavant el projecte de crear el que ells ja en deien el Gran Madrid, o sigui, una gran conurbació empresarial, industrial, financera, de projecció europea, i per tant això ja va empetitir Barcelona.
Pep, aquest llibre ajuda a entendre més bé el país actual?
Sí, potser pot semblar una mica pretensiós per part nostra, però jo crec que és un estri que ajuda una mica. Potser fem algunes concessions, diguem-ho, bastantes a la història. Potser si mires l'índex de noms, doncs hi ha un índex onomàstic de més de 1.000 noms, però els protagonistes són aquests 50 que hem agafat com una mena d'extracció representativa, no? I la veritat és que jo crec que alguns dels noms que potser poden ser qüestionables, com a tot llistat, i un pot dir, home, però com és que encara parlen dels Cambó? Doncs em sembla útil perquè ajuda molt a explicar, en alguns casos, la pèrdua d'aquest, això que deia el Miquel, d'aquesta pèrdua, aquesta davallada clara, que en molts casos se li pot posar fins i tot rostre i nom i cognom, no? I ajuda a explicar doncs, totes aquestes transformacions que encara s'estan produint ara i aquesta certa pèrdua de lideratge sense haver guanyat poder polític. Catalunya ha perdut poder econòmic. Aquesta és una circumstància doncs, que hem d'entomar, no? Perquè és així.
I el procés que hi ha tingut a veure en aquesta pèrdua?
Home, el procés ha generat bastant de desconcert. S'ha debatat una mica en algunes apostes estratègiques que s'han volgut fer des de les elites. Pensem que en algun moment, davant de l'emergència dels nous moviments socials i polítics, el que es va dir el 15M, alguns van creure que calia invertir en un Podem de dretes, no?, per esmentar el que va dir una persona tan important com el president del Banc de Sabadell, el Josep Oliu. Van apostar amb Albert Rivera, que després ja s'ha vist també que ha fet bastanta figa, no? Després alguns van veure, home, que l'arribada, l'aterratge aquí d'una figura com en Valls, l'exprimer ministre francès, que havia d'arreglar-ho tot, no? I alguns que han actuat, jo crec que han demostrat una certa ingenuïtat política, alguns dels nostres burgesos. D'altres, en canvi, potser una minoria, però una minoria en qualsevol cas qualitativa, han mantingut un cert liderat, una certa lleialtat al llegat catalanista. Alguns han intentat, amb èxit escàs, també val a dir allò que s'han dit, una certa tercera via. És a dir, des de la burgesia s'han expressat diverses opcions, diverses vies, no?
Noms com Sol d'Aurella per Coca-Cola, Joan Font de Bon Preu, Javier Godó per La Vanguardia, Jaume Roures i Tatxo Benet de Mediapro, o Isidre Feiner, o Josep Oliu, La Caixa, o el Banc de Sabadell, i clans familiars antics i moderns com els Carulla, Vidal Quadres, Gallardo, els Grífols, tots ells analitzats amb tot detall i tota solvència. Miquel, pràcticament al llibre no hi apareix cap polític, no? Per què?
No, perquè és un llibre que tracta essencialment de nissagues, de clans familiars, alguns molt històrics, altres més moderns, i que es distingeixen perquè no es presenten a les eleccions. Per tant, la seva capacitat d'influir i de durar és més gran que la dels polítics, que vulguem o no vulguem, estar sotmesos a les urnes, i els vaivens dels partits tenen una existència efímera.
Pep, al final de gairebé cada capítol descriu el paper que juga cada família a favor o en contra del procés. Per què?
Perquè va ser un moment definitori de la societat catalana, i el fet de pronunciar-se creiem que defineix d'alguna manera una mica molt bé el perfil polític, en un sentit no de partit, sinó de posicionament davant de la societat i davant del que va ser tot aquest moviment, doncs, popular i democràtic. Val a dir, però, que nosaltres hem evitat sempre caure ni tan sols en apriorismes al començar, ni amb sentències, diguem-ne, absolutòries o condemnatòries al finalitzar, sinó que hem intentat explicar, insistim molt en els matisos, en els termes mitjos, que és potser el que hi ha més, fins i tot a vegades amb les ambigüitats, no?, que també defineix a vegades el que és una clara social, perquè és molt difícil dir no, aquests són pro-processos, aquests són antiprocessos, no és un tema de bons dolents, de blancs, negres, esquerres, dretes, és tot molt més complicat i enrevessat a vegades, no?
I Miquel, què en queda de l'oasi català?
Doncs jo diria que poca cosa en queda de l'oasi català, i semblava que havia de ser immutable i que havia de ser per molts anys, i vam veure com de forma inesperada, en qüestió de 3 o 4 anys, tot això es trencava. Això es trencava i evidentment estem en una nova etapa. A veure, diguem una cosa, tornant al que deies del procés, a veure, fins i tot els que defensaven una tercera via, que era la defensa d'aquesta tercera via, de la negociació, i podia haver-hi noms molt importants que d'una manera o altra s'hi havien manifestat, el propi Isidre Feiner de Fundació La Caixa, el propi Godó, etc., d'una manera o altra, políticament també han estat derrotats perquè no hi ha hagut tercera via. O sigui, l'estat espanyol ha imposat a través de l'article 155 i del poder judicial les seves opcions, i no s'ha deixat marge per cap mena de transacció ni de negociació. S'ha guanyat 10-0. Per tant, aquestes opcions també han quedat derrotades, i això no ajuda a que la situació consolidi un oasi, ni molt menys. O sigui, encara que ara estiguem travessant una etapa d'una certa tranquil·litat, els grans interrogants, les grans forces que es van desfermar en aquest país durant 10 anys, soterrades i segueixen sent.
I Pep, quines perspectives de futur s'albiren després d'aquesta anàlisi que heu fet?
Home, jo crec que això que es diu que estem en el desconcert, jo penso que és més desconcert que mai, i a banda, això se li ha afegit tot el context ara de la crisi internacional, ja no cal parlar del conflicte a Ucraïna. Jo crec que en aquests moments hi ha com una sensació, si més no aquesta és la percepció que tinc jo, d'una certa espera d'algun projecte, no? I la política s'ha fet una mica petita, i d'alguna manera la política també transmet coses que van més enllà de la política, també no deixa de ser un mirall social també, no?
No tots els poders s'elegeixen a les urnes. A les democràcies també hi ha espais d'ombra en què les elites econòmiques fan valer la seva influència per consolidar la seva hegemonia. Són els que manen, vida i miracles de les 50 famílies que mouen els fils a Catalunya a través de l'editorial Saldonar. L'origen i el present d'aquestes nissagues, els seus autors són els periodistes Miquel Macià, fundador i editor del grup Nació Digital, i Josep Martí, redactor del Nació Digital. Podríem dir que el vostre llibre és tota una història de la Catalunya dels darrers anys, Miquel?
Sí, sí, justament és una frase que alguna vegada amb en Pep l'hem comentada, que resseguir les històries que hi ha aquí aquest llibre és una manera de seguir també la història de Catalunya dels últims 100 anys.
Pep, heu tingut problemes per publicar-lo?
No. He tingut silencis, però si els silencis són una mica inevitables d'aquests sectors, ja ens ho esperàvem. hi ha hagut molta facilitat d'accés amb alguns d'ells, facilitat d'accés a informació sense tenir contacte amb ells, i molts que no han volgut. Però això ja hi comptàvem.
Els que manen pels interessats, amb el segell de Miquel Macià i Pep Martí. Miquel, Pep, moltíssimes gràcies i enhorabona per la feina.
Moltes gràcies. Ens hem passat molt bé, eh? Molt bona nit.
Moltes gràcies. Bona nit.